Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, cada diumenge a aquesta hora l'ofici d'educar amb la imprescindible Elisabet Pedrosa. Bon dia, bona hora.
Bon dia, Roger. Obrim les portes de l'ofici d'educar.
Som-hi.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Tu vols ser youtuber o dedicar-te a fer vídeos per internet? La teva màxima és poder ser autosuficient. Tu fas els vídeos que et donen la gana, em penges al teu canal i aquests vídeos tenen una audiència prou com que et rentabilitza el temps i els diners i l'esforç que hi has posat. Si jo faig un vídeo i aquest vídeo té 100.000, 200.000, 1 milió de visites, això em dona pasta gans a mi. No molts diners, però suficients com per pagar un editor, pel vídeo, pel viatge i per tu viure d'això i no haver de treballar d'altres coses. En català no és possible tenir un vídeo amb 1 milió de visites de forma habitual o vídeos amb 500.000 visites de forma habitual, que és el que comença a donar diners per ser autosuficient amb la plataforma YouTube. Quan tu fas coses en català, no arribes a ser autosuficient i no pots fer vídeos. I per això hi ha pocs referents, perquè, sincerament, a mi un nen em diu que vol ser youtuber. I li dic, vale, si realment et vols dedicar a fer vídeos per internet, ho has de fer en un altre idioma, que arribi a masses.
Benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit el Joan Griver, youtuber català. Tota una generació castellanoparlant va aprendre el català amb el Son Goku de Bola de Drac. Però ara les plataformes digitals manen el castellà. El català recula a l'escola i com a llengua d'ús social entre els joves. Falten referents atractius en català a les xarxes, on infants i joves hi busquen més que mai els seus referents d'oci. Però com es pot crear un món referencial en català per infants i joves? En parlem avui amb...
Laia Cervera, cap del Departament d'Infantils de TV3. El periodista Eric Lluent, autor de Joves i l'ús del català, una radiografia del sector audiovisual. Berta Aroca i Joan Griver, creadors de continguts en català a les xarxes. La sociolingüista Carme Junyent. I acabarem amb les lliçons del coronavirus amb la pedagoga Eva Bach.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
La digitalització posa en perill les nostres llengües i cultures no hegemòniques i per afrontar-ho hem d'estar-hi més que mai. Clàudia Rius.
I comencem amb l'Eric Lluent, treballa a Reykjavik com a guia turístic, tot i que ell és periodista i autor de l'informe Joves i ús del català, una radiografia del sector audiovisual, una recopilació dels estudis sobre la llengua catalana sumat a la veu de 15 persones que treballen en àmbits de l'audiovisual i la lingüística per conèixer la situació i proposar solucions. L'objectiu del treball és respondre a la pregunta: quina és la situació del català en l'àmbit audiovisual i digital pel que fa a continguts dirigits als joves? Eric, les dades mostren que cada vegada hi ha menys joves que parlen el català de manera habitual. Com s'explica, després tu d'haver fet aquests estudis?
Molt bon dia, gràcies. Content d'estar amb vosaltres. Doncs la resposta és complexa, però per fer-ne una versió curta, podríem dir que el sector audiovisual i sobretot la revolució tecnològica dels darrers 10-15 anys, sobretot, és a dir, en el moment en què duem un mòbil a la butxaca que està connectat en tot moment, doncs això ha tingut un impacte molt fort amb l'ús de la llengua. Per què? Perquè en l'entorn digital, doncs la llengua franca, la llengua que utilitzem habitualment o que s'utilitza a la majoria de plataformes, doncs o bé és el castellà o bé ja és l'anglès. Aleshores, les llengües més minoritàries doncs han anat perdent terreny. Evidentment, no és l'única raó per la qual el català no passa pel seu millor moment, però si ens centrem en el sector audiovisual, jo crec que aquesta és una qüestió a tenir en compte. Podíem parlar també de retallades, podíem parlar també de la situació judicial pel que fa a la immersió lingüística en el sector educatiu, podíem parlar també de la manca d'implicació de certs sectors de parlants. En fi, hi ha moltes raons, però sí.
Apuntes que un dels creadors del projecte audiovisual Canal Malaia, l'Arnau Rius, va dir que van fer molt mal les retallades del 2012 i la fi del canal 3XL. Quina és ara mateix l'oferta que hi ha per joves i per infants en mitjans públics i privats i quin és el consum que en fan ells?
Una dada que publiquem a l'informe i és que la població en general consumeix televisions 221 minuts al dia, 221 minuts. Pel que fa de la població de 13 a 24 anys, aquest temps que dediques davant de la pantalla de televisió és de 75 minuts, de 221 a 75. Esclar, si això ho combinem amb les dades d'audiència en aquest mateix sector de la població, en què, per exemple, TV3 té un 10,5%, dades del 2020, per tant, no són les més actualitzades, però no han canviat gaire, i que hi ha molts altres canals que tenen força audiència en castellà, clar, cada cop hi ha menys joves que consumeixin televisió i el català va perdent terreny. Per tant, estem en una situació d'haver-nos de donar compte que la batalla del català es juga a la ràdio o a la televisió, perquè no han desaparegut aquests mitjans i encara continuen tenint molta influència, però també en molts altres espais.
L'Ofici d'Educar, Premi Marta Mata 2021. Passa-ho!
Si hi ha bona producció en català, el món la voldrà veure. Carla Benet.
Eric, falta inversió en sèries d'èxit, com va ser Polseres Vermelles, Merlí o les d'Hoquei, i dius tu també que falta molta presència del català a les xarxes, a YouTube, a Instagram, a TikTok i a Twitch, com encara és una presència una mica residual.
Sí, sobretot en aquest cas a Twitch, sí que a YouTube, a Instagram, TikTok cada cop més, però vaja, a Twitch, per exemple, és una plataforma que mica en mica, per exemple, a Catalunya Ràdio està experimentant, a iniciatives privades, però falta donar-li una volta, pensar com podem animar a més gent a fer el pas i a fer el pas de fer producte, de fer contingut en català en aquests espais. Aleshores, a vegades em venen idees al cap, però vaja, com que les que podem tenir tots plegats aquí, i que crec que hem d'anar sumant. Però al segle XIX, quan es va recuperar la llengua, què se'n feia en aquella època? Doncs s'organitzaven els jocs florals i la gent presentava poemes. Doncs potser hem de mirar una mica enrere com era el segle XIX per adaptar-nos al segle XXI i per què no els ajuntaments de petites poblacions, de grans ciutats, doncs fer alguna mena de premis en què els joves doncs presentin producte audiovisual, contingut audiovisual en català. És una simple idea, però hem d'anar donant-li voltes de com animar cada vegada més gent a fer el pas.
Es pot viure de crear continguts en català? És a dir, es poden guanyar la vida els influencers joves catalans?
Bé, en aquest cas els hi hauríem, perquè l'informe no entrem tant en detall dels diners que guanyen, sí que alguns poden anar trampejant, diguéssim que la precarietat al sector audiovisual en quan entrem en xarxes socials no desapareix per a molta gent. Jo crec que encara hi ha dificultats per poder viure exclusivament de produir continguts, de generar continguts, però és possible, però jo crec que aquesta no hauria de ser l'única, el centre d'atenció, no? Hi ha molta gent que produeix contingut, jo mateix a les meves xarxes socials com a periodista, per d'alguna manera posar el meu granet de sorra en l'àmbit informatiu i fer-ho en català. Crec que els diners hem de fugir una mica de la qüestió de que només produirem contingut si la gent s'hi guanya la vida. I a més, perquè un cop t'hi guanyes la vida no vol dir que necessàriament hagis de fer producte de qualitat. Per tant, crec que hi ha altres variables.
Solucions, és a dir, com fer continguts atractius pels joves, i també parles de més suport, més subvencions, més
sí,
que hi hagi més recursos.
Clar, al final parlem sovint de caler, no? De posar més diners, i això és important, però també és important que estiguem preparats per als canvis constants que hi està havent en el sector audiovisual. Això vol dir que les persones que estiguin en posicions de presa de decisions no han de ser expertes, perquè no és molt difícil ser expert i estar a l'última de tot el que succeeix, però rodejar-se de la gent que realment sap què està passant, no només en l'àmbit català, no només en l'àmbit territorial estatal, sinó les tendències, les noves tendències. Una idea, a vegades quanta gent es passa al telèfon mirant vídeos que no saps ben bé perquè els estàs mirant d'una fàbrica a Tailàndia o d'un procés productiu de no sé què, o d'uns vídeos divertits, suposadament divertits de no sé on, consumim de manera molt random, perdoneu com surti la paraula en anglès, no? Però hem d'estar pendents de tots els canvis que hi ha per poder introduir el català en aquests àmbits. Xarxes socials sortiran noves, per tant, ara parlem de Twitch, però d'aquí un any potser parlem d'una altra plataforma, i formats d'audiovisual van canviant constantment. Ara es porta molt això de les reaccions, no? De com gent que són influencers es miren un vídeo de, doncs, com algú està pelant una patata i com reacciona aquella persona. No dic que haguem d'anar per aquí, dic que hem de mirar el que atrau els joves per intentar fer producte que els pugui interessar i incorporar els joves, que aquesta també és una cosa que hem de canviar. No hem de comunicar nosaltres, els adults, cap als més joves i als adolescents, sinó incorporar-los en el procés comunicatiu. Crec que és una de les claus que també s'apunta en l'informe.
Podeu parar de llançar plàstics al mar?
Els joves són els primers que no tenen cap tipus de consciència de mantenir viva una llengua que se'ns escapa. Carla González.
Crear en català, hi ha públic, hi ha oportunitats pel català a internet?
Sí, moltíssimes, i es demostra amb molts projectes independents o més institucionals que tenen èxit a la xarxa, i al final la ràdio, quanta gent escoltarà la ràdio a internet, o quanta gent consumeix els productes de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a la seva pàgina web i TV3, etc. Per tant, el català està en una posició difícil. La bona notícia és que hi ha moltíssima gent preocupada i interessada. Potser encara no tota la població n'és conscient de la situació difícil per la qual passa la llengua catalana, però és possible, i ho demostren alguns projectes. A vegades poso d'exemple a l'informe com La Sotana, un programa de ràdio que també és audiovisual, el qual passa per uns determinats mitjans, però al final doncs de manera independent es financien a través d'una pàgina que es diu Patreon, no? I pots donar calés perquè aquesta gent s'autofinanciï. Perquè això surti bé has de tenir molt èxit i molta gent darrere, i evidentment hi havia un context també que els havien fet fora d'un parell de mitjans, no havien acabat gaire bé, i hi havia aquest context de la gent, sí, us volem donar suport. Això és senzill? No, perquè qualsevol que comenci a fer un producte, doncs li costarà molt més ajuntar tota aquesta gent i aquest suport per tenir els diners necessaris. Però hi ha aquesta paraula que s'utilitza molt a vegades en l'àmbit futbolístic, brots verds, no? Et sembla que hi ha certs brots verds, començant perquè ens preocupa i perquè estem aquí parlant de la qüestió.
A l'informe es parla d'una pèrdua d'influència de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en aquesta franja d'edat. Què proposes?
Proposo...
Tu que tens idees.
No, m'agradaria també que s'entengués que la meva posició aquí era redactar un informe amb els experts i que, per tant, puc tenir el coneixement com a periodista i persona de l'àmbit comunicatiu, però no m'agradaria venir aquí amb una bosseta i amb una solució màgica. Insisteixo en la qüestió de que estem en un moment de competència global, que necessitem gent que estigui realment actualitzada al dia, que es vagi renovant. I això crec que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha d'entendre, que començant per tots els treballadors, però sobretot la gent que té presa decisió, entendre com és el nou paradigma comunicatiu i cap a on van les coses canviants al dia a dia. Això, fer-ho amb una estructura que està més aviat pensada per un paradigma comunicatiu de la segona meitat del segle XX, és un repte complicat. Ara no podem defugir aquest repte.
El meu fill consumeix vídeos en castellà i jo li dic, si no en trobes que t'agradin en català, crea-ho tu. Quin és el missatge que faries arribar als joves?
S'ha de fer. Jo quan era petit me'n recordo que per fer una revista havíem de fer-ho a mà, a fer fotocòpies, vaja, era un procés complicat. Avui en dia, amb certa edat ja, doncs ja tenen els seus perfils i poden emetre. Pensa quin interès tens, pensa que és allò que t'agrada, pensa que vols comunicar, i comença a fer producte en català, si et ve de gust, evidentment, que aquí ningú s'ho prengui com una obligació, no a tothom li ha de venir de gust posar-se davant d'una càmera.
Èric Lluent, periodista i autor de l'informe Joves i ús social del català, una radiografia del sector audiovisual. Moltes gràcies.
Un plaer, gràcies.
I una escola que m'ajudi a créixer.
És evident la manca de referents juvenils en llengua catalana en l'actualitat. Èric Lluent.
Hem sentit per començar el Joan Griver.
Soc en Joan Griver, tinc 26 anys, des d'en fa 5 que faig vídeos per internet en català, i al principi va començar a ser un hobby, però com que no hi havia gaires persones que feixin això en català a les xarxes, sobretot a la plataforma Instagram va créixer molt, molt, molt ràpid, doncs de seguida es va convertir en una feina, perquè diferents empreses o entitats es van interessar en que fes vídeos per ells o que anés als seus programes. I aquí estic. També vaig acabar la carrera universitària de Ciències Ambientals i m'he especialitat en comunicació, i mica en mica van sortint projectes cada vegada més interessants.
Ens explica què ajudaria a crear un món referencial i audiovisual a internet en català.
Que fos possible dedicar-te únicament a fer vídeos en català a internet. No haver d'anar a un programa de tele per guanyar pasta, que està molt bé anar a un programa de tele, guanyar experiència i és xulo, però llavors passa la paradoxa del creador de contingut a internet, que els fitxen els mitjans tradicionals, després destinen el seu temps, les seves idees i els seus esforços als mitjans tradicionals, perquè és el que li donen pasta, el que fa que no puguin crear vídeos a internet. Aleshores, el que hauríem de fer és que poguessis guanyar-te la vida fent una lliga catalana de youtubers. I quan entris aquí, doncs tens una subvenció de tants mil euros per fer tants vídeos i complir aquests requisits. També el que es podria fer és donar-los visibilitat als youtubers cada dia abans del TN. Avui, en Joan ha penjat aquest vídeo, la Juliana ha penjat aquest vídeo, la Berta ha penjat aquest vídeo i us recomanem que els veieu. El que també podríem fer és verificar i blindar les comptes dels creadors de contingut en català. Però això nosaltres, a nivell individual, no podem fer-ho. Ho fan agències. I com que no hi ha agències de youtubers catalans, perquè no van a diners, doncs no ho tenim.
Avui, a Catalunya Ràdio, un temps de suplement, a l'Ofici d'Educar, crear un món referencial en català per infants i joves. N'hem parlat, per començar, amb l'Eric Lluent. I ara en parlem també amb la Laia Cervera, responsable de programes infantils a TV3. Llegim a l'informe Joves i Ús del Català, una radiografia del sector audiovisual. El Super3 es troba en ple procés de reforma i el nou Super3 consistirà en un projecte multimèdia i multiplataforma. La Laia Cervera ve d'un projecte d'èxit, l'InfoCA, en diversos moments rècord d'audiència entre el públic més jove. Laia Cervera, benvinguda. Lliçons de l'InfoCA que poden servir per aquesta nova etapa, Laia?
Ai, si no em treguis lliçons de l'InfoCA, perquè jo en sóc una enamorada i podria aclaparar-te tot el programa explicant-te coses. Tantes, no ho sé. Per exemple, doncs que els nens, i suposo que els joves també, però en el cas de l'InfoCA ens dirigíem a nens, el que volen és sentir-se reconeguts, escoltats, i no volen sentir-se un gatet d'aquests que et passes amb els vídeos aquests que ens passem per WhatsApp d'ai, que mono, quina gràcia que fa. No, no. Volen parlar sobre allò que els interessa i volen sentir-se escoltats i respectats. Això ho tenim molt clar, l'InfoCA.
Què està faltant a l'oferta actual del Super 3 i què esteu preparant?
A veure, suposo que estan faltant moltes coses, perquè és evident que no tenim uns bons resultats ara mateix, però no seran fàcils d'aconseguir. També és veritat que des de fora tot sembla molt més senzill i un cop t'hi poses tot és més complex. Però de fet això és la gràcia, no? Que no sigui fàcil. Què trobem a faltar? Doncs mira, ha canviat el... Creiem, perquè no... Tots els mitjans audiovisuals infantils s'estan reinventant i cap, de moment, ha trobat la solució. Tots estem en el camí. O sigui que segurament serà un camí que ningú ha traçat, que aquests són els interessants i alhora els més difícils. És un camí nou per explorar. Qui el trobi, escolta'm tu, premi. De moment, tots estem experimentant. El que sí que veiem és que és evident que el paradigma comunicatiu ha canviat absolutament a tots els nivells, no només entre els nens i joves, a tots els nivells. Però en el cas dels nens i joves doncs potser és més evident, no? Perquè ja no tenen una sèrie de costums que nosaltres sí que tenim per edat. Què ha canviat sobretot? Doncs que ara la comunicació és molt més immediata, és molt més fàcil, és molt més senzilla, és molt més ràpida i aquella persona que tenen davant, aquella persona que els està transmetent els continguts, no és un adult des del seu temple, des del seu mitjà de comunicació, doncs, fent sentenciant càtedra, no? Com si diguéssim, és una persona que és segurament de la mateixa edat que ells, parlant-los de tu a tu, des de casa seva, amb pocs mitjans i d'una manera molt senzilla i molt franca. Amb el que això comporta, tant per la part bona com per la part dolenta. No? Aleshores, nosaltres no podem seguir imitant el que estàvem fent fins ara perquè ja no ens ho compren. Necessiten un altre tipus de comunicació. Segurament és això, molt més directe i que no vingui el típic adult a donar-los lliçons de res.
I què és el que els oferireu en aquesta línia? És a dir... Val, ha canviat, no? I llavors la proposta
fins
serà...
Fins aquí fàcil, no? Què els hi oferirem? A veure, de moment fem molts canvis, molts. Alguns encara no els podem dir, només us podem dir això sí, i és la primera vegada que ho diem tan obertament, que abans de final d'any hi haurà un canvi radical, molt radical, en el que fa als continguts infantils de TV3. I per començar, una cosa que segur que espereu tots sentir és que serà transmèdia realment. O sigui, ja d'entrada, una mica el que deia el Joan, no té cap gràcia que tu agafis un comunicador a les xarxes i que el teu objectiu sigui que acabi passant a la comunicació lineal o tradicional. Això és el que faríem tots d'inèrcia, les persones que tenim doncs, la meva edat, perquè és amb el que ens hem criat, no? Doncs no és això. La gràcia és potenciar precisament les diferents plataformes de difusió i pensar que cada contingut està pensat per una plataforma de difusió diferent. No s'hi val allò que fem, també, no? Segurament persones de la meva edat o menys, també, que és dir, mira, escolta'm, jo això ho passo per la tele, després ho poso cap per avall i ho passo per Instagram. No, això no. Les persones que ja s'han criat amb aquest tipus de plataformes digitals no t'ho compren.
La sociolingüista Carme Junyent ens explica què porta aquest món referencial i què està fallant que no el tenim encara.
El món referencial és tot allò que ens envolta i que determina en bona part com és la nostra vida. uns bons referents contribueixen molt a tenir una vida més plena. Amb la globalització, l'anglès i el castellà, sobretot en el nostre cas, estan ocupant molt espai i, per tant, el català està lluitant també per un espai en desigualtat de condicions. Com que la batalla de la quantitat la té perduda, doncs més val que ens preocupem de la qualitat perquè podem oferir bons productes que siguin referents per la gent jove.
I com es pot crear i de qui és responsabilitat aquest món referencial en català per nens i joves?
Per crear un món referencial per als joves crec que sobretot el que cal és escoltar-los, saber què volen, què necessiten i aleshores fer tot el possible perquè ells puguin desenvolupar la seva creativitat i construir aquests referents que demanen. Perquè nosaltres segurament tenim poques possibilitats de proporcionar-los el que els agrada, però en canvi sí que el que podem fer és proporcionar-los els mitjans perquè ells puguin crear-ho.
M'emociona que em reptis.
Laia Cervera, com es posa de moda el català entre els joves i que sigui per ells necessari i útil? És a dir, com es connecta i es fidelitza amb el públic més jove?
Mira, has dit dos conceptes que per mi són claus, parlant de llengua, El català ha de ser, 1, atractiu, i 2, necessari. Sense aquestes dues potes, difícilment ens en sortirem. Crec que és una opinió personal meva, potser m'equivoco. Per fer-lo atractiu, el que deia una mica també la Carme, continguts interessants, que jo vulgui escoltar allò que m'estan explicant amb l'idioma amb el que se m'està explicant. Necessari, doncs, que jo necessiti el català doncs, per escoltar aquests continguts, també, no? O que jo m'emmiralli en persones que parlen amb aquesta llengua i aleshores no vulgui imitar d'altres que parlen d'altres llengües i per això oblidi a la que parlo a casa, potser, o la que és pròpia del país. Bàsicament això, aconseguir que sigui atractiu i necessari. És evident que s'ha de crear un star system, que ara possiblement el tenim però no és massa ampli, ha de ser molt més ampli, i no és fàcil, però s'ha de lluitar per això.
Dius tu, en alguna banda has dit que els continguts per l'entorn digital i per la televisió no han de ser els mateixos. És a dir, com ha de ser aquesta comunicació, que serà diferent, amb aquest projecte dius diferent, no hem d'intentar posar una cosa, refregir-la i posar-la en una altra, no? I en català, clar.
Totalment. Deixa'm dir per això una cosa que és molt important, recuperant el que havia explicat l'Eric al principi de tot. Tot el que explica l'Eric és exactament el que jo comparteixo que s'hauria de fer. El que passa que sí que hi ha un univers totalment diferent pel que fa als nens. O sigui, nenes i nens no són joves. Tenen unes altres normes, unes altres necessitats. Fins i tot, a dins d'aquest grup que anomenem nens, hi ha també dos subgrups. T'ho explico, perquè crec que és molt important i ens condicionarà la resta de la conversa. És evident que hem d'apostar per les xarxes, d'acord? És evident que els nens consumeixen aquestes xarxes, també d'acord? Però són il·legals pels menors de 13 anys. O sigui, nosaltres, com a televisió pública, però com a mitjà de comunicació en general, no podem obligar que els nens ni consumeixin TikTok, ni consumeixin Instagram, ni consumeixin etcètera, etcètera.
Il·legal, però jo tinc un deu que demana ser Instagram.
Totalment. Però què fem nosaltres? Hem trobat la fórmula, ens ha costat, però hem trobat la fórmula. Nosaltres sabem que hi hem de jugar, perquè és el que ells demanen i el tipus de comunicació a la que ells estan acostumats. Per tant, uns altres tipus de comunicació no te la compraran. I si nosaltres volem que estiguin en un entorn segur, amb continguts de qualitat que nosaltres més o menys compartim perquè ens agraden, sabem que hi hem de jugar, però no únicament. O sigui, nosaltres podem estar a les xarxes, perquè en el cas de molts nanos doncs consumeixen xarxes perquè entren amb el perfil dels seus pares i estan supervisats per les seves famílies o pels seus professors o pel que sigui, però aleshores nosaltres també hem de tenir un espai, que per això hem estat treballant tot aquest temps, un espai segur on ells puguin consumir aquest mateix contingut amb les mateixes normes que comporta aquest contingut, o sigui, un contingut, és el que dèiem abans, no?, que va dirigit a TikTok, té unes normes intrínseques que no són les mateixes que un programa de televisió, doncs ha de tenir aquestes mateixes normes, però les trobaran en un espai segur i no obligarem a cap família a que els seus fills doncs, tinguin una xarxa social o el que sigui. Però també hi serem, Donarem perquè no volem donar l'esquena a la realitat. Si donem l'esquena a la realitat és com morim. Això creiem que ho tenim clar. Val? Però volem també això, que tinguin també un espai segur. I et deia que hi havia dues subfranges en els nens, perquè hi ha, per exemple, una petita, uns nens que van fins als 5-6 anys, que aquests, per exemple, consumeixen la televisió. Per què? Perquè encara es basen molt en el que es diuen els prescriptors, que en aquest cas doncs, són els pares, els professors, i els diuen miren la televisió amb els seus pares, i després hi ha, a partir dels 6, doncs, fins als 12-13, que és on arribaria més o menys la nostra programació infantil, que aquests sí que ja estan desvinculats de la televisió lineal. No del tot, creiem que si generem esdeveniments, si generem directes, si generem interpel·lació directa amb el nostre espectador, podem continuar mantenint viva la franja de la televisió, però tot i això és veritat que ells consumeixen més per digital.
Una altra de les coses que deia l'Eric és incorporar els joves en el procés creatiu.
Totalment d'acord.
És a dir, els hem de fer protagonistes a ells d'aquest nou canal?
Totalment d'acord. Mira, abans que deies de l'Infocat, nosaltres sabem, sobretot en temes complexes, que nosaltres no podíem, que és el que fèiem originàriament, i vam aprendre, però nosaltres també apreníem fent l'Infocat, en els darrers anys vam aprendre que nosaltres no podíem explicar res que ells no ens haguessin preguntat abans, sobretot en temes complexes, un atemptat, una guerra, una pandèmia, etc. Tu no pots explicar o respondre't als teus dubtes, perquè segurament els dubtes d'ells no tenen res a veure amb els teus propis dubtes. I si tu el que fas és respondre als teus dubtes, el que fas és incloure nous dubtes en el seu dia a dia i deixar sense resposta els que realment són seus. I seguint aquest mateix patró, funcionarà el nou departament d'infantils. I sabem que nosaltres tenim una motxilla per edat i per experiència que, per molt que ens trenquem el cervell, ens costarà molt pensar realment com pensa un nadiu nascut al 2010 o al 2015. I aleshores l'única cosa que podem fer és donar-los veu i preguntar directament què necessiten i què volen. I, per exemple, nosaltres crearem un departament, o ja l'hem tenim creat, un departament de tendències que setmanalment, perquè les tendències ara volen, setmanalment ens dirà de què es parla a les escoles, què preocupa els més petits, a què juguen a les escoles, què està de moda a tots els nivells, a nivell de mitjans de comunicació, a nivell de jocs, a nivell de vídeos virals, de cançons, del que sigui. Perquè nosaltres doncs, tenim una edat, doncs ens considerem joves, però no ho som.
Teniu una edat i una responsabilitat. Aquesta és una de les coses que deia l'Eric, no? Les persones que prenen decisions tenen una responsabilitat en aquests moments en els que més que mai, deia ell, hi ha brots verds, però tenim més consciència que mai que hi ha un problema amb el català.
Absolutament. No, en som molt conscients de que tenim aquesta responsabilitat.
I tu que tens responsabilitats, t'ho dic per tu, eh? Sí. Ets conscient que ara és el moment.
Sí, ara és el moment. Estem fent tot el possible perquè sabem que tenim aquesta responsabilitat, no només per una qüestió de llengua, per una qüestió de transmissió cultural, etc etc. De fet, nosaltres... que et faré un spoiler ara.
Vaja, això m'agrada.
Mira, centrem una part molt important de la nostra ficció nova, la centrem en això, en lluitar contra l'oblit, en tots els aspectes. Fent-ho d'una manera atractiva, evidentment, però per nosaltres és tan gran la responsabilitat que fins i tot hem vehiculat tota aquesta ficció al voltant de la lluita contra l'oblit, i no només de la llengua, sinó de moltes altres coses.
Posa'm un exemple, ja que m'has fet un mini-spoiler. Posa'm un exemple, va.
Ai, no em tentis, no puc.
No pots.
És que ara t'anava a dir una frase, però no em tentis. No,
avui...
Perquè tot s'està cuinant ara. I ara imagina't que canviéssim alguna cosa i ara aquí et diria una cosa que no és.
Avui a Catalunya Ràdio crea un món referencial en català per infants i joves.
M'agraden els contes que em fan somiar.
La Carme Junyent, sociolingüista, ens explica com ho podem fer perquè els més joves prefereixin i triïn el català.
És difícil saber què podem fer perquè els joves triïn el català, perquè si fos tan fàcil, segurament ja ho faríem. De totes maneres, el que sí que es pot observar quan hi ha joves que recuperen la llengua dels avantpassats és que sempre estan cercant aquest vincle. És la llengua que els vincula als avis, als oncles, també als pares, en fi... Sempre hi ha aquesta vinculació afectiva. Per tant, crec que el millor que podem fer és predicar amb l'exemple i ells ja se'n recordaran de nosaltres.
Hola, em dic Berta Roca. Em podeu seguir per les meves xarxes? Segur que... Ai, que flipada. Potser algun cop us he sortit per TikTok, sóc la que imita profes. sóc aquella. I res, em van proposar fer vídeos també adolescents. Estic al TikTok d'adolescents des del maig i em van proposar fer vídeos al canal.
Sentim la Berta Aroca i un fragment del primer petó. La Berta Aroca és creadora de continguts en català amb més de 160.000 seguidors a TikTok. És una de les creadores de contingut en català per les xarxes de referència. I alguns dels seus vídeos superen el 500.000 de visualitzacions. Tot va començar amb unes paròdies d'alumnes i professors repel·lents i a partir d'aquí ha col·laborat en ràdios i adolescents.cat. Va debutar a les xarxes amb només 13 anys a YouTube, ara en té 20, fent un vídeo en castellà. Va debutar en el que en aquell moment no se li va ocórrer fer-lo en català perquè tots els que havia vist eren en castellà, i anys més tard a TikTok, on va començar a penjar vídeos en català. Berta, benvinguda. 160.000 seguidors i 500.000 de visualitzacions a alguns dels teus vídeos. Des de la teva experiència i èxit, deixa'm dir, què triomfa entre els joves?
Per mi triomfa el mateix que triomfa en castellà, un vídeo absolutament normal i corrent en el que... És que senzillament un vídeo ballant en català ja triomfa, o sigui, no importa la llengua, saps? En el meu cas triomfa des de vídeos de paròdies, vídeos divertits, que són en català i també estan en castellà i en anglès i en totes les llengües, fins a vídeos absolutament normals ensenyant el que m'he comprat o ensenyant outfits.
Però tu per què ho fas en català?
Jo ho faig en català perquè és la meva llengua, perquè és la que em sento més còmoda. Sí, ho faig en català perquè és que m'hi sento molt més còmoda, és molt més orgànic tot.
I com vius aquest fet, no?, de ser una referència i en català? Això pesa, estressa, no hi penses? T'ho passes bé fent-los i ja està?
Sí, jo al principi els feia, doncs, senzillament com qui penja vídeos perquè li agrada fer-ho, però últimament, doncs, al veure que hi ha pocs creadors i tal, la gent sí que m'ha començat a dir, doncs, que vigili amb certes coses que dic, vigili amb certes coses de les que parlo i tal, perquè sóc una referent i jo m'ho prenc molt malament perquè jo sempre dic, és que jo no vull ser una referent, o sigui, jo només vull fer vídeos en català i punt. Aleshores, sí, sí que pesa, però bueno, és el que s'ha d'assumir i ja està.
Tu has triat TikTok, per què?
Principalment
perquè... Pensa que li dius a algú que no és usuari de TikTok, eh? O és el meu fill petit. Jo no.
Vale. TikTok és com la xarxa més fàcil, per així dir-ho, perquè són vídeos molt, molt curts, no has ni d'editar, són vídeos molt més informals. Jo abans estava a YouTube, que requereix moltíssima més feina, perquè has d'editar els vídeos, has de gravar els vídeos, els has de passar a l'ordinador, has de triar la miniatura. TikTok és que literalment penges el vídeo que acabes de fer i a més l'algoritme és molt més fàcil, o sigui, contra més vídeos pengis i més llargs siguin, més apareixeran a la For You Page, que és la pàgina com que apareix a la resta d'usuaris, i per mi és això, en plan molt més pràctic, molt més fàcil i arriba molta més gent més ràpid.
Berta, tu et queixes que no hi ha contingut audiovisual pels joves a la televisió. S'hauria de crear, què hi podríeu aportar, vosaltres que no sou encara gaire els mitjans tradicionals?
Jo crec que sí que s'hauria de crear, però perquè jo, per exemple, jo i les meves amigues no mirem la tele. O sigui, no mirem la tele perquè no hi ha res que ens interessi. Als joves, què ens interessa? Doncs el que li interessa a tots els joves, que és Salseo, són reality shows. En plan, La Isla de les Tentaciones en català triomfaria 100%. L'únic que és que tot això no es fa. Ara mateix s'ha fet Eufòria, que a mi em sembla fantàstic. Feia temps que Catalunya necessitava una cosa així. Però fins aleshores, els joves que miràvem, o sigui, jo com a molt miro les telenotícies amb la família i punt, perquè tot el que m'interessa realment m'ho trobo a les xarxes o als canals de televisió que no estan en català.
Laia, li vols dir alguna cosa en aquest sentit? Perquè veia que estaves anotant.
Sí, no, bàsicament, enhorabona per l'èxit i un aplaudiment per tot el que ha dit. És que ho ha clavat. Berta, molt bona radiografia, de veritat, i merci perquè has dit coses molt interessants. Primer, parlar de per què ella ho fa en català, és que perquè és la seva llengua, és més natural, i el que dèiem de la comunicació actual, la naturalitat va per davant de moltes altres coses, com en unes altres èpoques podia ser la qualitat o la qualitat d'imatge, o és la naturalitat, i si tu no t'expresses de manera, la millor manera per expressar-te és amb la teva llengua pròpia, vull dir que això juga a favor, i també tens menys competència, també ho ha recollit, amb la qual per aquí podríem dir que fer un català és natural i pot ser profitós. Sí.
Berta, tu et guanyes la vida, o et guanyes, a veure, la vida, vull dir, tu guanyes, els seus ingressos ara mateix venen de les xarxes, no? Quan es paga, per exemple, perquè tinguem una idea, una col·laboració TikTok, es pot viure? Algú pot començar? aquí, a viure de les xarxes?
Avellam, depèn avellam, molt de la avellam. Persona. Perquè, clar, depèn de les teves estadístiques, del nombre de persones que mirin els vídeos, els comentaris, tal. Jo, per exemple, ara els ingressos que rebo són de col·laboracions i sobretot de les que tinc a través d'adolescents.cat. No es paga el mateix amb les col·laboracions d'adolescents que amb les col·laboracions del meu perfil, perquè jo, per exemple, tinc més seguidors i més estadístiques, però, bueno, més o menys la mitjana són 1.000 euros per una publicació de TikTok. Aleshores, si tens 20 anys i en el meu cas visc a casa amb els meus pares, doncs sí, pots viure d'això perfectament.
Recomanaries als joves que s'hi posin? Abans amb l'Eric jo deia, mira, el meu fill consumeix vídeos en castellà i llavors jo li dic, per què no els crees tu? És a dir, tu recomanaries que els nanos s'hi posin? Que els joves
s'hi posin? Sí, 100%. Jo sempre els animo. O sigui, si la teva llengua és el català, per començar, si la tinc llengües del català i a tu t'agrada, o sigui, a mi el millor que m'ha passat a la meva vida és que un dia em vaig posar a gravar el meu primer vídeo, perquè de debò m'ha canviat moltíssim la vida, realment coneixes a moltes persones, t'expresses, o sigui, jo recomano absolutament a tothom que s'hi posi. No t'hi posis per intentar guanyar-te la vida i ser la influencer número 1, perquè probablement no ho aconsegueixis. Fes-ho senzillament perquè t'ho passes bé, perquè t'agrada i perquè vols compartir amb la resta de persones el que tu fas. Però jo, vamos, sempre, sempre ho recomano.
Què cal per començar a ser un creador de continguts en català?
Res, constància. Ja està, és l'únic que crec que falta en els vídeos en català, perquè sí que hi ha molta gent que fa vídeos en català, però és com no són constants. Aleshores, doncs, no hi ha creadors en català, bàsicament perquè la gent penja un vídeo cada setmana i ja està. Aleshores, si hi hagués més constància, la mateixa que hi ha en la resta d'idiomes, en castellà o en anglès, que sí que la gent ho associa més com a més professional i més vàlid per fer continguts, ja no faltaria res més, perquè realment cada persona és com és, i és això, és que és la naturalitat. Sigues com ets, però sigues més constant si vols ser creador de contingut en català.
I Berta, quins creadors tu creus que poden ser com una referència o que poden servir una mica de guia per als que s'hi vulguin posar?
Juliana Canet, per mi és la número 1, és fantàstica. També m'agrada moltíssim la Laura Grau, que bueno, per mi és una crack, és super, super, super intel·ligent, m'agrada moltíssim. I, buf, ara és que m'has...
T'he agafat fora de joc.
N'hi ha pocs, eh? N'hi ha pocs, però...
Aquí estem, que n'hi ha pocs i volem que n'hi hagi més. Què demanaries a les institucions pels joves creadors en català de les xarxes, com tu? Tu què demanaries, va?
He escoltat la peça que ha dit en Sir Joan, en Joan Griver, abans, i crec que no ho podia haver encertat millor. O sigui, és senzillament que ens ajudessin una mica més, que ens donessin més visibilitat, perquè en el moment en el que s'agafa un creador de contingut que triomfa als mitjans tradicionals, és el que diu en Joan, ens treuen tot el temps que teníem abans per crear contingut, contingut que funcionava i probablement molt millor que el que funciona en els mitjans tradicionals, doncs senzillament maneres d'incentivar que la gent s'animi a fer contingut en català. La manera? No ho sé. Hi ha gent que pensa que s'ha de crear com una associació i que ens paguin, gent que pensa que si la Generalitat ens pagués una mica per cada vídeo, a l'igual seria un incentiu. Jo és que no tinc clar que això funcionés, la veritat. Al revés, jo crec que en el moment en el que la gent ens pagués, ja no seria el mateix, ja no seria tan orgànic i ja no tindria el sentit que té ara. Aleshores, no et sé dir, perquè m'ho han preguntat molts cops, però és que mai sé dir.
Laia, ara que la sents, aquestes propostes, aquestes idees, hi haurà un canal per joves exclusiu? Ja sé que no és competència teva, però podria ser això?
Ara mateix a TV3 no hi haurà un canal per joves, no és competència meva, exacta com deies tu, però ara mateix, tot i que hi ha canvis, com bé saps, no està previst. Per diferents raons, es lluita molt perquè el contingut per joves, com el cas d'Eufòria que recollia la Berta, estigui dins o inclòs, que no el de nens, que això sí que és competència meva, el de joves, estigui inclòs dins de la programació general del que seria doncs, TV3, el 33, el canal d'esports, vull dir que s'inclogui de forma natural i crec que amb més insistència que ara, programació per jove dirigida a la Berta. Dit això, recullo oberta la idea que heu dit tu i en Joan, perquè em sembla excel·lent. De fet, nosaltres ja estem preparant, tot i que és per nens, però que ja creiem que hi teniu cabuda igualment, un espai on sigueu visibles vosaltres com a comunicadors no lineals, per dir-ho d'aquesta manera, i respectant el format. O sigui, és el que deia en Joan, no té cap gràcia que nosaltres us agafem, us donem altaveu per després reformular-vos i portar-vos cap allò que en teoria s'està quedant anacrònic. Al contrari, som nosaltres que hem de fer l'esforç de seguir-vos, no vosaltres a nosaltres, sinó nosaltres a vosaltres. I després no oblidis una altra cosa, us ajudem donant-vos visibilitat, però vosaltres també ens ajudeu molt a nosaltres, moltíssim, perquè sou els que teniu la clau que nosaltres no tenim. Vull dir que això aquí ens ajudem tots i anem tots a una, perquè l'objectiu en el fons és el mateix. I dins del Super 3 hi haurà aquest espai, ja el tenim pensat amb múltiples fórmules, i a la Berta crec que ha donat en el clau, com ho ha dit en Joan abans, no han de ells canviar la metodologia. Som nosaltres que ens hem d'apropar més a les noves formes de comunicació.
Berta, et sentia parlar de fons?
Sí.
Digues.
No, que em sembla fantàstic. A més, m'agrada moltíssim la manera... O sigui, és que l'important és això. Si volem fer coses que agradin als joves, hem d'escoltar els joves.
Totalment.
O sigui, al final, la persona que crea contingut per joves normalment no és jove. Però si no sap el que agrada... doncs no podrà funcionar de cap manera.
Totalment, és que per molt que ens reinventem, conscientment no ho podem fer, és massa gran el que hauríem de destriar de la nostra memòria i del nostre context. Els necessitem amb ells segur. I una cosa molt important, Berta, et dono tot el suport amb el tema de que si ets un referent t'has d'encotillar, no t'encotillis. Si t'encotilles ja no seràs tu, la gràcia dels teus continguts és que ets tu. La Berta encotillada potser no tindria tant d'èxit. Una altra cosa és que siguis conscient del que dius i responsable, que és una cosa molt diferent, i suposo, per com parles, que ja ho ets, bueno, i perquè et conec també, a nivell, els teus continguts, ja ho ets. Però, ostres, no, és que si t'encotilles no seràs tu.
Dius, Berta, que no t'imagines amb 25 anys fent vídeos i que t'agradaria fer carrera als mitjans tradicionals. A veure, demana, què t'agradaria fer?
Doncs a mi m'agrada molt la ràdio. Jo ara treballo a RAC1, des del setembre, o sigui, m'he incorporat aquesta temporada i m'agrada moltíssim, moltíssim. Jo sempre dic que, a veure, igual amb 25 anys no seguiré fent imitant a professores, no? Perquè no em veig, la veritat. Però sí que fer-me un espai entre els mitjans tradicionals com ara la ràdio o la tele, jo és que era el meu somni des de petita i això és el que m'agradaria més.
Avui a l'Ofici d'Educar, crear un món referencial en català per infants i joves.
L'Ofici d'Educar a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
I una responsabilitat també la tenim, Laia, els pares. És a dir, els pares, més prescriptors o menys, en tenen 5 o quan són més grans, orientem el consum dels nostres fills, no? Missatge pels pares i mares.
Ostres,
ara t'he deixat.
M'has deixat fora de joc, perquè ara, com que jo fa molt poquet que sóc mare, me n'he adonat de la complexitat de tot plegat. I crec que si he après alguna cosa és que donar consells...
No, però nosaltres som els que... A veure, jo m'assec amb el meu fill a mirar cada vespre l'Infocar. És a dir,
que bé.
Tenim una responsabilitat.
Totalment, totalment. Bueno, com la tens en tots els camps i, evidentment, vull dir que també mires els llibres que llegeixen o els... I nosaltres també la tenim a l'hora de generar aquest tipus de continguts. Jo crec que bàsicament és recollint el que dèiem al principi, i no he estat l'única que ho ha dit, és escoltar-los i respectar les seves opinions i entendre que nosaltres segurament hi ha una... Bueno, que no tenim la veritat absoluta de tot i que ells ens poden ajudar molt. És que nosaltres amb l'Infocar ens hi trobàvem molt. Si tu els hi poses el micro als nens i el que esperes és que et diguin una moneria, et diran una moneria. Però si tu els hi poses el micro als nens perquè esperes que et donin una resposta coherent a allò que tu els has preguntat, te la donaran perquè no volen decebre i perquè tenen la capacitat per fer-ho. Vull dir que també ens donaran tot allò que nosaltres esperem i jo crec que podem esperar molt.
Berta, tu ets jove, fas continguts per joves, però si fossis en el lloc de la Laia i haguessis de decidir quins productes fer pels més petits, que de fet després seran els que com tu arribaran a crear continguts, què t'agradaria trobar en aquella franja? Va, dona-li idees a la Laia.
Continguts per joves de la meva edat?
No, per infants, és a dir, per els que encara més joves.
Ho tinc molt clar. Jo tornaria a obrir el Super 3 i sobretot animes. En plan, animes, dibuixos animats, però de tipus Doraemon. Jo és que...
Mira que m'he fet un far de mirar Doraemon.
La meva infància absoluta, era el millor del món mundial. O sigui, els dibuixos que hi ha ara no sé si es porten més. Però els animes és que són una cosa, són com la vieja confiable que mai fallen i que han format part de la infància de tots els nens. Aleshores, doncs, jo tiraria per aquí. No ho sé si funcionaria perquè no tinc cap nen en el meu entorn, però a mi almenys m'encanta.
Berta, t'esperen uns animes que fliparàs. Perquè jo en sóc superconscient, estic totalment d'acord amb tu i hem fet una feina molt gran de recerca i d'investigació i de... perquè jo no estava al dia, t'ho he de reconèixer. Ara sí, ara em pots preguntar el que vulguis, eh?
Pregunta, Berta,
no,
deixem.
Que encara m'enganxarà. Però hem fet un estudi molt important amb això perquè jo també hi creia molt i crec que hem trobat un bon catàleg. Et sorprendrem, crec, en positiu.
Ens n'apuntes alguna?
No puc.
No pots. Veig que avui et fas espòilers a mitges.
Sí, em sap greu, eh? Però serà bo. Tenim un bon catàleg. Ho hem consensuat també amb experts
de... És que el meu fill també, el petit, és mega fan.
Ho hem consensuat amb experts de fora de la casa. Vull dir que hem dit...
I serà bo, serà bo. Èxit segur.
Si sortiu amb això, us fem l'onada. Doncs ja podeu anar preparant l'onada.
Doncs com crear un món referencial en català per infants i joves? Avui n'hem fet alguns apunts. Gràcies, Laia Cervera, cap del Departament d'Infantils de TV3. Gràcies a l'Èric Lluent, que hem escoltat a l'inici, periodista i autor de l'informe Joves i ús del català, una radiografia del sector audiovisual. I gràcies, Berta Aroca, creadora de continguts en català a TikTok i amb un gran futur per davant, Berta. Que potser algun dia arribes i seus a la cadira on hi ha ara la Laia. Mira per on, amb aquestes idees tan bones que tens.
Seguríssim.
Gràcies, una forta abraçada i que realment el construïm, aquest món referencial en català per infants i joves. Gràcies, petons.
Per què no fem volar un estel? Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Lliçons que podem aprendre del coronavirus amb l'Eva Bach.
I avui, Eva Bach, benvinguda. La pandèmia ens ha deshumanitzat?
Doncs bon dia, Elisabet. Jo voldria respondre que no, però em temo que un xic potser sí. Al principi del coronavirus, molts de nosaltres desitjàvem que ens brindés uns quants aprenentatges vitals pendents i que ens fes més humans. 2 anys i escaig després d'aprenentatges, és obvi que n'hi ha hagut. D'humanització, jo no només ho dubto, sinó que també em pregunto això, si no ens ha deshumanitzat una mica. I no ho dic només per la soledat, amb la cruel soledat amb què han mort o han hagut d'enfrontar malalties greus moltes persones, sinó per la forma com crec que ha desmillorat i en alguns casos degradat les relacions interpersonals.
Explica'ns-ho.
Mira, està claríssim que la vida social ha estat una de les més afectades pels successius confinaments. Primer ens vam haver de tancar a casa i després vam haver de reduir al màxim els contactes. Ens vam acostumar a no sentir a prop el caliu, el recolzament de les mans amigues habituals en el nostre dia a dia i a no poder oferir tampoc el nostre. D'alguna manera, cadascú ha hagut de carregar el seu mort en soledat, en algunes ocasions gairebé literalment, i potser hem acabat normalitzant aquesta soledat i altres situacions que no tenen gaire de normal o gens de normal i saludable. Tot això té conseqüències, tot això deixa seqüeles.
Quines serien aquestes seqüeles? A veure...
Exacte, algunes que n'he vist, pel que jo veig, pel que visc, pel que m'expliquen persones del meu entorn, no vol dir en tots els casos, no vol dir sempre, però sí que sembla que les relacions, o almenys algunes relacions, han patit un declivi no només en quantitat, sinó també en qualitat. D'entrada hi ha com més crispació, que en aquest tema no hi entraré, però sí que és veritat que saltem abans, i... Em diuen, i he escoltat diverses vegades, per exemple, que la gent no volen que els hi expliquin problemes. O sigui, això ho he sentit a dir a moltes persones. No vull que m'expliquin problemes. Home, no és mai agradable que t'expliquin problemes, però és evident que la capacitat d'escoltar i de recolzar l'altre, d'això se'n diu empatia, i sembla ser doncs, que ara n'hi ha menys, o quan n'hi ha és més de pa sucat amb oli, correm el tema de seguida, no? Fem carpetazo i deixem de parlar d'allò que no és agradable. També potser les converses són menys profundes, menys personals, menys substancioses del que eren, en el sentit que ens costa més intimar en el cara a cara, potser perquè ens hem acostumat a aquesta distància i aquesta comunicació digital. Bé, no sé, potser estem sense esma, potser ja en tenim el pap ple, estem descol·locats, resituant-nos encara davant del que hem viscut en general i del que estem vivint individualment cadascú, o potser doncs, és això, que ja en tenim prou amb això que estem vivint cadascú, o potser doncs, perquè, mira, seguir vius ja és tot i no ens importa res més, oblidar-ho, seguir endavant. El cas és que la tendència a l'evasió, a la introversió, a la desconnexió emocional pròpia i de l'altra sembla que s'accentuen quan més escolta, suport i consol necessitem.
La conclusió quina seria?
Doncs la conclusió és que la xarxa social és un dels pilars en què se sosté i es guareix la salut emocional i mental, i menys relacions, però de més qualitat seria bo, però que minvin totes dues no ho és, per tant anem alerta i procurem arreglar-ho i veure què podem fer si això passa.
Doncs Eva Bach, moltíssimes gràcies. Intentarem no deshumanitzar-nos més. Una forta abraçada.
Una abraçada, gràcies.
M'ajudes a fer un hort?
L'Ofici d'Educar, Premi Marta Mata 2021. Passa-ho.
I la setmana vinent, teràpia de parella amb fills. Us deixem amb Venus, Vinya del Mar. Sigueu lúdics, positius i alegres. Petons de la Núria Ventura i la Rosa Silloé. I fins la setmana vinent. Roger, bon diumenge. Fins la setmana vinent.
Una abraçada, Elisabet.
Jo que ja et feia un text com una casa de pagès i ara tot el que fas em fa vibre. I afegeixo noves rutes buscant-te pel Google Maps. Aviam si algun fin de et deixa robar. He omplert les copes de vi amb estalvis d'aquest més per trucar-te a la nit i passejar. Jo em voldria llevar i fer-me amb tu un croissant amb llet mentre sonen els matins a TV3. I debat amb de tot menys del que volem saber com s'estima. I ara ens veig baixant pel verd i amb una pizza entre les mans. Jo que no volia haver-la entre els meus plans. I ara em sento riure i fent malabarismes pedalant per trobar racons on poder acariciar. I he traçat un laberint des de Berga a l'Empordà per perdre'ns mentre perseguim el mar. I ara quatre xais i una masia de dalt per veure com surt el sol fent-me gran. I ara ens veig baixant pel verd i amb una pizza entre les mans. Jo que no volia haver-la entre els meus plans. I ara em sento riure i fent malabarismes pedalant per trobar racons on poder acariciar.
Per veure com surt el sol fent-me gran.